Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bona nit, benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. En aquesta crisi ferotge que estem vivint i que pateixen especialment els més febles, les dades de l'atur no paren de créixer. Trobar una feina ha esdevingut una tasca impossible per moltes persones. Poden caldre moltes coses per trobar una feina. Alguns diran que és qüestió de sort i d'altres diran que és un tema de formació, d'iniciativa, etc, etc. El que és segur és que l'actitud que puguem prendre pot ser un element que jugui un paper important en aquesta recerca. I quina actitud ens cal quan busquem feina? Quina actitud ens pot proporcionar més possibilitats de trobar allò que busquem? Doncs avui, al De Cap i de Nou, parlem de trobar o buscar feina.
De Cap i de Nou, salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, de buscar feina i aquestes són les persones que ens acompanyaran avui. Tindrem amb nosaltres l'Enric Oliveres, psicòleg i coach. Serà també aquí amb nosaltres el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió i l'opinió del carrer. L'Anna Rallo ens portarà la brúixola i l'Esteve Pujol els pensaments d'un educador. Toni Huguet i Jordi Carretero seran amb nosaltres també a control de so. Amb tots ells comencem De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Aquesta és la qüestió.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, company.
Bona nit, Anna.
Bona nit a tots.
Més a la vora, Anna, que no et sentim.
Ara, bona nit.
Bona nit, ara sí. Bona nit, Esteve.
Déu vos guarda tothom.
Jordi, què tenim avui? Quina és la pregunta, quina és la qüestió que resumeix allò que volem aprendre avui?
Doncs mira, avui he plantejat com si pensés diverses persones algun tipus de pensaments que els he resumit d'aquesta manera. Què he fet malament? On he fallat? Serà el fet de deixar l'escola tan aviat? Imaginem ara un altre pensament. Si he anat a la universitat, he cursat un màster, domino 4 llengües. Què més he de fer? Algú em pot ajudar, que ja tinc 29 anys? Ni ens oblidem de la persona que ha treballat durant molts anys i ara que han retallat la plantilla a la seva feina, es troba per primera vegada en una situació molt dura. Ni ens volem oblidar de tants i tants casos comuns i particulars. Però avui anem a reforçar l'esperança, trobar algunes eines per cercar feina. Volem situar l'accent en la recerca, en el saber buscar, estar atents a la formació contínua, a les informacions d'aquest món laboral i a les nostres capacitats. Paraules com retallades, ero, desànims, impaciència, pobresa, límit, les volem deixar en un altre pla durant una estona. Ara és el moment de sensacions de possibilitat, d'ànims, i segur que aquesta ajuda ens anirà bé. La qüestió, Oriol, companys, com aconseguir feina en temps de crisi?
Com aconseguir feina en temps de crisi? Segurament és un tema molt difícil, però veiem si amb un canvi d'actitud, obrint-nos una mica més, tenim algunes eines més per aconseguir una feina en aquest temps de crisi tan difícil. Doncs això és el que volem aprendre avui i de seguida doncs, coneixerem a l'Enric Oliveres, que ens podrà introduir una mica en aquest tema.
De Cap i de Nou.
Doncs coneguem l'Enric Oliveres, psicòleg i coach, i que ha estat 12 anys en el Departament de Recursos Humans d'una empresa multinacional. Bona nit i benvingut.
Bona nit, Oriol.
Avui en dia tenim aquesta dificultat molt gran per tot el tema de la feina, i el primer que ens passa en una situació hipotètica en què una persona es queda sense feina, el primer que ens trobem és amb aquesta sensació que pot ser a vegades un xoc molt gran per persones, no? Doncs com podem afrontar tot el que suposa anímicament aquest xoc, aquesta situació de dir en un bon dia i sense esperar-t'ho, de cop et quedes sense feina?
Mira, quedar-se sense feina, des d'un punt de vista psicològic, al final és una pèrdua, no? Aleshores, com qualsevol pèrdua, què vol dir? Que hi ha un procés de dol. Un procés de dol similar al procés de dol que hi pugui haver quan perdem una persona propera, no? Una persona estimada. Aleshores, el procés de dol, el més important d'un procés de dol és elaborar el dol. Què vol dir elaborar el dol? Doncs reconèixer què és el que m'està succeint. Quan perdo una feina m'estan succeint una sèrie de coses, una sèrie d'emocions, i el més important, en primer lloc, és escoltar. Escoltar quines són les emocions que estic tinguent, què és el que m'està passant i acollir aquestes emocions com a vàlides, ja sigui ràbia, ja sigui ira, ja sigui negació. Aleshores, aquest seria el primer pas.
Això, per tant, comprendre, escoltar allò que ens està succeint, què estem sentint per dintre, i quan dius donar-hi validesa, seria acceptar-ho.
Acceptar-ho i acollir-ho, no? Perquè en el procés de dol ens podem trobar amb emocions que puguin semblar molt contradictòries, no? Inclús podem estar enfadats amb nosaltres mateixos. I això també és vàlid. També és algo que hem d'acollir i acceptar com a natural.
Podem estar enfadats amb l'empresa, amb la situació, amb el país... Amb, o sigui, la ràbia d'un cert moment pot anar molt repartida. Tota és vàlida.
Tota és vàlida. Tota la ràbia és vàlida, totes les emocions són vàlides i s'han d'escoltar. I després és molt important també buscar suport amb les persones properes, és a dir, família i amics. En aquest cas són dos pilars molt importants, no? Són dos pilars que hem d'utilitzar i hem de buscar el suport en aquests grups.
Accepto aquestes emocions que van sorgint en aquest procés de dol. Què faig? A mesura que les vaig acceptant, a mesura que vaig entenent el que em passa i poso un nom, per dir-ho d'alguna manera, com gestiono tot això? Perquè, clar, puc tenir tota aquesta ràbia cap a mi i cap a l'entorn i cap a la situació i començar, doncs, a trencar coses. Però, clar, no és la millor manera de gestionar-ho.
No és la millor manera, no, de canalitzar-ho. Les emocions humanes són molt... en el procés emocional, un cop tu reconeixes les emocions, i en el procés de dol això és molt clar, al final hi ha una acceptació. Hi ha una acceptació que passa per una tranquil·litat, no? Aleshores, una mica responent a la pregunta de què faig amb això, no? O sigui, com positivitzar les emocions negatives que jo estic sentint? La millor forma de positivitzar les emocions negatives és transformant allò que estic sentint, ampliant alternatives, ampliant les opcions que jo inicialment tinc a l'hora d'afrontar una búsqueda de feina. Aquest és un primer pas molt important.
És a dir, allò, en aquell moment que sembla que es tanquen portes i que estic en un carreró sense sortida, intentar buscar allò, obrir finestres,
obrir, no? Obrir finestres, correcte. Obrir finestres i dir, bueno, jo potser he estat tota la vida treballant, què sé jo, a la ràdio, no? Però potser no cal que segueixi treballant a la ràdio, no? Potser puc treballar a una botiga, a una fleca, no ho sé. Obrir alternatives és molt important. I després, fer el canvi de xip, és a dir, quan algú es queda sense feina, normalment què passa? Que l'entorn diu, ah, clar, estàs a l'atur. Aleshores, és molt important canviar el xip i dir, jo no estic a l'atur, jo ara, la meva feina ara és buscar feina. Per què? Perquè si no, succeeix allò que la gent que està a l'atur es converteix en els recaderos de la família, van a buscar els nens al col·le, van a buscar els nebots, porta'm aquest paper, fes-me aquest recado, tu ara que tens temps. No, no, jo abans treballava 8 hores i ara la meva feina és buscar feina. I aquest és un canvi de xip que és fonamental.
Clar, la paraula atur, de fet, el que suposa és que una persona, quan està aturada, està quieta.
Correcte.
Està, d'alguna manera, asseguda, en stand-by, no està fent res, no? I potser és entendre que no vol dir això, exactament.
Correcte, correcte. S'ha de canviar el xip. La paraula atur és molt nociva des d'aquest punt de vista, no? Perquè implica quietud, implica que no m'estic movent, i s'ha de fer aquest canvi de perspectiva. I després hi ha un canvi de perspectiva també molt important, que és dir, bueno, el no tenir feina, no? La transició professional, també és una oportunitat per repensar moltes coses. Sovint, i més amb els temps amb els que estem, quan una persona està instal·lada en la seguretat d'una feina, tampoc es qüestiona moltes coses, no? I en aquest sentit, és una bona oportunitat dir, bueno, m'he quedat sense feina, aprofito per repensar si realment això que estava fent jo és el que vull fer, si estava amb el tipus d'empresa que volia, si realment estava honrant els valors que són importants per mi.
Aquesta seria un altre canvi de xip, una altra obertura d'aquest horitzó.
Una altra obertura, correcte.
Però què passa amb aquests ànims, amb aquestes emocions, quan tota aquesta recerca de feina s'allarga en el temps i no se'n troba, realment no dona resultats? Una cosa és el primer moment i l'altra és quan aquesta situació s'allarga en el temps. Què fem amb tot això? Com sostenim els ànims, aquesta mirada més positiva, aquesta visió d'oportunitat?
Mira, els ànims s'han de sostenir. Torno una mica al principi, has de buscar suport amb les persones que són properes. Després hi ha un tema molt important a nivell energètic, i és dir, nosaltres davant de qualsevol problema tenim una zona d'influència i una zona de preocupació. Llavors el que succeeix quan estem buscant feina, igual que en molts altres problemes de la vida, és que la zona de preocupació, que és tot allò que ens amoïna i ens roba energia mental, fa que estiguem dedicant temps a coses sobre les quals no hi tenim un impacte directe.
Què vol dir això, a veure?
Què vol dir això? Aviam, jo em puc enfadar molt amb el senyor Rajoy, no? Perquè ha tret una llei que a mi personalment em perjudica. I això és una zona de preocupació meva. I és vàlid que jo em preocupi.
Però o sigui, no d'alguna manera hi estic, hi dedico energia del meu cervell amb aquest pensament.
Exacte. I és vàlid que jo m'amoïni. Però el que no és recomanable és que jo hi destini molta energia perquè jo, a nivell individual, no podré fer que el senyor Rajoy canviï aquesta llei. Què és el que sí que puc fer? Canviar la meva actitud. Canviar la meva actitud i veure què és el que puc fer jo des d'un punt de vista positiu per afrontar amb garanties la situació amb la que em trobi.
Que no vol dir que una persona no pugui optar per dir, escolta, doncs m'agrupo amb persones que pensen com jo i intento fer algun tipus de treball o de mesura de pressió pel govern, per l'empresa, pel que sigui. És a dir, no vol dir que haguem d'acceptar les coses tal com ens venen, però clar, quedar-nos només amb la preocupació, en allà gastem energies per no res.
Correcte. No vol dir que no puguem fer coses en un altre nivell, però hem de mesurar molt bé l'energia que dediquem a les coses amb les que no hi tenim un impacte directe.
Això seria amb aquestes, distingint aquesta zona d'influència i aquesta zona de preocupació. I la influència, què seria?
La influència és, en primer lloc, el més important, jo puc canviar la meva actitud. I en segon lloc, doncs, són aquelles coses que jo puc fer i que jo realment tinc capacitat d'impacte i capacitat de canviar. És a dir, no sé, si el senyor Rajoy, tornant a l'exemple d'abans, resulta que ha fet una llei que canvia les condicions laborals de les persones que treballen a torns, què puc fer jo? Doncs home, potser jo puc fer algun canvi en la meva vida domèstica per adaptar-me en aquesta nova situació que impacta amb, amb la forma que jo tinc de treballar, doncs perquè estic treballant a torns i això m'ha impactat directament, no? No ho sé.
Sí, sí, però en tot cas distingir aquelles coses on els meus esforços i la meva energia tindran, repercutiran directament en que pugui canviar la meva situació, distingir-les d'aquelles que no.
Correcte,
correcte. Anem a veure què en diu la gent del carrer d'aquest tema d'avui.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Jordi, què dius, Esteve? Què dius?
No, estava dient off the record.
I una mica on, també. Eh?
Una mica on, també.
M'han segons una mica on.
M'han pillat, eh? Sí, és que s'encén el llum verd. Sí. Ai, el vermell. I em quedo jo. No, que trobo excel·lent això que està dient l'Enric. Em venia allò de senyor. Feu-me acceptar les coses que no puc canviar, la voluntat de canviar les que es poden canviar i, sobretot, el seny de distingir les unes de les altres. Doncs això ho pengen a tu, aquest pensament l'han penjat a tothom, des de Sant Francesc fins a Chesterton, no sé quan.
Sí,
però
doncs,
genial, eh?
Llavors ja ens estàvem parlant de la zona d'influència i de la zona de preocupació sense dir-ho així.
Sense dir-ho així. Enric, tu, és veritat,
però bé, amb llenguatge d'avui podríem dir d'aquesta manera, no?
Sí, que em sap greu que m'has enxampat, però me n'alegro perquè és que ho trobo encertadíssim.
No et pensis pas que els micros estan tancats, per tant no vulguis dir res que no se senti arreu de Catalunya i Andorra. Jordi, anem a veure què n'han dit la gent del carrer.
Som-hi, anem a veure-ho. La pregunta que teníem era quin és el seu treball ideal i què pot fer per aconseguir-ho.
Aquesta és la pregunta que has fet tu aquesta setmana a on?
Mira, volia marxar però al final he anat molt més a prop. Aquí a la Illa Diagonal hem anat a la gent de les Corts i realment m'he trobat històries molt, molt delicades.
També. Molt bé, aquesta és una de les parts. Un dels punts. Primer sentirem els d'Amics de Sant Andreu, Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona, que col·laboren amb el programa, que ells allà a Sant Andreu van sortir a preguntar què podem fer per trobar una feina.
¿Qué pueden hacer para trobar una feina?
Ver qué sectores son los más prolíferos y matar a currículums y presentarte personalmente y tener muchísima suerte.
Uf, quina pregunta més difícil. Home, com a mínim no desesperar-se. Jo crec que l'actitud ja és important, no?, malgrat les dificultats.
Pues crec que no servirà de gaire. Doncs enviar currículums, anar a cursos de formació, tenir molta sort.
Si l'aliment y ver todas las ofertas que hay allí en los carteles, buscar por internet el InfoJobs y más páginas que hay para acceso al trabajo, no se me ocurre nada más.
Bé, sembla que hi ha aquestes parts o aquestes coses que sempre s'ha dit que era el camí per trobar feina, bosses de treball, enviar currículums, formació, anar... Sembla que una mica la gent no hi acaba de creure. I la que ho ha dit així com amb més empenta ha sigut aquesta noia que deia, bueno, primer de tot no desesperar-se, l'actitud és important. No sé si compartiries aquestes dues visions.
Totalment. Aviam, l'actitud... Jo un consell que sempre he procurat donar és... mentre no estiguis bé... És a dir, mentre tu no estiguis centrat i mentre tu no estiguis amb la situació que tinguis, sigui la que sigui acceptada, és molt millor que no et posis a buscar feina. I ja sé que això de vegades pot donar-se de patades amb la practicitat de que tots hem de pagar factures, tots hem de pagar una hipoteca, tots, etcètera, no? Però l'actitud negativa, el pessimisme, tot això és una cosa que es percep i sobretot té un impacte molt negatiu quan estem en una entrevista. Quan algú ens està entrevistant, encara que ens sembli mentida, si tot això no està net, tindrà un impacte negatiu. Aleshores, fonamental l'actitud.
A més, si anem amb una actitud, doncs això, que encara no està prou enfortida o prou positiva, i d'alguna manera transmetem això i a més doncs, tenim més punts encara perquè no ens agafin, encara d'alguna manera corroborem aquest pessimisme, no? De dir, ho veus com la cosa està malament, ho veus com no val, ho veus com etcètera, etcètera, no? Encara reforcem, és a dir, no, hi anem poc armats i encara reforcem que no ens en sortirem, no?
Exacte, potser? Sí. És algo que es pot retroalimentar molt més fàcilment.
Tota aquesta altra part, currículums, bosses de treball, formació, presentar-se, no enviar els currículums només amb per correu, sinó presentar-s'hi, totes aquestes mesures, diríem, clàssiques de buscar feina, continuen sent vàlides? Hem de continuar tenint-les en compte?
Hem de seguir tenir-les en compte, però hem d'incorporar les noves.
Ara veurem quines hi podríem afegir. Anem a veure el que li han dit al Jordi a les Corts de Barcelona.
En l'opinió del carrer avui preguntem quin és el seu treball ideal i què pot fer per aconseguir-lo.
El meu treball ideal realment és el que estic fent ara mateix. Em compensa molt, no només econòmicament, perquè és del que visc, sinó que professionalment i emocionalment m'encanta el que faig. Treballo al Departament d'Educació Ambiental, a l'Ajuntament de Barcelona, i porto activitats educatives adreçades al públic familiar i ara obrint noves línies amb públic infantil, al públic escolar.
Bé, jo crec que el treball ideal és aquell que pots maximitzar les teves experiències, coneixements, i que sobretot quan els tens puguis prendre decisions pròpies, és a dir, encaminar cap als camins que tu creus ideals. Important basat en la formació que tens i experiència.
I aquest treball l'estàs visquent o és quelcom que t'hi vols dirigir?
No, és un treball que estic visquent, és un treball que estic exercint ara mateix, sí.
El meu treball ideal seria encarat a l'estètica i per ser professora d'educació.
I què podries fer per aconseguir-lo?
Bueno, de moment estic estudiant la prova d'accés a grau superior i després començaria a fer el que són 2 anys de grau superior d'estètica. I després poder-me formar en el món del professorat i de l'educació.
Teníem el gos aquí que deia, no sé si estava d'acord o no estava d'acord. En tot cas, el que sí...
Almenys a l'atur no hi estava.
Aquest treballava, aquest vigilava, de dir, escolta, què li pregunta de la meva mestressa aquest senyor del micro aquí... Bé, això és el que et van dir. Les coses, en tot cas, aquesta pregunta ens obria una mica la segona part que volíem entrar ara en el programa, que és quina feina hem de buscar, que tu també una mica ja ens estaves apuntant, Enric. És a dir, aquesta tenim una senyora que deia doncs, bueno, que feia una feina que li encantava, una altra que ens deia la feina ideal és aquella amb la que podem maximitzar l'experiència pròpia. I després teníem una noia, semblava més jove, que estava doncs, formant-se amb allò que li agrada. Hem de a veure, en un moment com el d'ara, quan una persona està sense feina, hem de buscar una feina qualsevol, per dir-ho d'alguna manera, allò de dir una feina urgent, la que em doni diners ara i avui, o hem de buscar, hem de tenir aquesta mirada de dir, no, busco en l'àmbit que m'agrada, en l'àmbit que forma part d'allò, jo hi puc aportar algú especial aquí. Com hem de mirar-ho, això?
Aviam, el moment actual és molt complicat. Aleshores, complica una mica la resposta, no? Què vol dir això? Que, per una banda, Jo, abans de respondre't, potser el que diria és s'ha de tocar de peus a terra. Què vol dir això? Vol dir que al final la situació financera de cada persona pot ser molt diferent. Una persona es pot permetre estar 2 mesos a l'atur i una altra es pot permetre estar 1 any a l'atur. I això canvia molt realment l'estratègia de búsqueda de feina que jo em plantegi. No?
O pot haver-hi una persona que en aquells moments no tingui cap ingrés i que realment necessiti ja. No?
Correcte. Aleshores, això per una banda. Per altra banda, el mercat està molt dur. I què vol dir que el mercat està molt dur? Que és molt probable que en qualsevol procés de búsqueda de feina haguem d'ajustar les nostres expectatives a la situació real del mercat. I ajustar-les vol dir rebaixar-les.
Per tant, realisme.
Realisme per davant de tot. Dit això, hem de buscar la feina que ens agrada. Hem de buscar la feina que es correspon amb el nostre propòsit de vida, amb els nostres valors. Hem de buscar una feina que ens ompli. Hem de buscar una feina que, si jo m'imagino el dia de demà, quan jo sigui un avi explicant-li als meus nets què he fet jo a la meva vida, a mi m'ompli el que li estigui explicant als meus nets. Això és el que jo haig de buscar i és el que és recomanable per sobre de tot. També, jo un consell que sovint dono és dir, bueno, si tu tens clar això, però no ho estàs trobant o t'està costant molt de temps, planteja't una feina pont, no passa res. Si la il·lusió de la meva vida és treballar a Radio Estel, però a Radio Estel ara no hi ha cap oportunitat, home, obre't alternatives, mira les altres 200 emissores de ràdio que hi pugui haver en la teva zona geogràfica, i potser d'aquí 5 anys Radio Estel et podrà oferir una possibilitat que realment estigui en línia amb el teu somni professional.
A vegades aquest pont, aquesta feina pont, pot ser una cosa que s'ha... Clar, si canviem una emissora per una altra, doncs encara estem treballant dins un àmbit que en un cert moment a una persona pot interessar-li, però a vegades aquestes feines pont poden ser realment molt allunyades d'allò que seria el nostre somni.
Poden ser molt allunyades, per això deia allò del sentit de realisme, que malauradament pesa bastant a dia d'avui, però en el procés de búsqueda de feina és molt important analitzar quins són els valors que són importants per mi. I els valors, al final, ens obren un ventall d'alternatives molt ampli. És a dir, si jo me n'adono que per mi un valor important és l'ajuda, l'ajuda com a valor és algo que pot estar present en infinitat de feines. Mm-hmm. Aleshores, quan dic feina pont, és important que sigui una feina pont que contingui una porció important d'aquells valors que siguin importants per tu.
Una de les situacions que ens trobem o que ens podem trobar quan ens quedem sense feina és sempre he fet això i no em veig fent res més que això i no sé ni per on començar perquè potser tampoc sé massa el que m'agradaria fer que no sigui això perquè sempre he fet això. Com obrir aquesta visió doncs, tan limitada de nosaltres mateixos que puguem tenir doncs, perquè les circumstàncies no ens han demanat mai una cosa diferent?
Mm. Mira, agafaré les teves pròpies paraules. Deies, no em veig fent això. No? Això que has dit és una creença limitant. El dir, jo no em veig fent això, jo no puc fer aquesta feina, jo no puc treballar de cara al públic. No? Perquè, bueno, qui t'ha dit que no pots treballar de cara al públic? No? Aleshores, una molt bona forma d'afrontar això és qüestionant-te totes aquestes creences limitants que tu tens. I preguntant-te, bueno, primer, qui t'ha dit això? Qui t'ha dit a tu que no pots fer aquesta feina? I després, què passaria si això que jo penso que és així no fos així? Aleshores, posar-te reptes a tu mateix i qüestionar-te aquestes creences limitants pot ser molt facilitador en aquest procés.
I quan un diu, no acabo de saber ben bé què és el que m'agradaria perquè mai no m'ho he plantejat, com pots començar a desglossar què és el que t'agrada i el que... el que t'agrada i el que no. Què és allò que és més propi teu i que tu pots oferir? Fins i tot prendre consciència d'aquelles coses que dius, bueno, és que això és un punt fort per mi i que potser, extret de la feina que he fet sempre, potser la puc veure en diferents llocs. Això que deies tu, el valor, tinc un valor que m'agrada ajudar o relacionar-me amb la gent des d'una relació d'ajuda, per exemple. I això resulta que es pot donar en diferents àmbits. Però primer he hagut de prendre consciència de que un dels meus punts forts, una de les coses que a mi m'agrada fer i que faig bé és això. Com intentar, com comprendre'ns o entendre'ns o conèixer-nos una mica millor això? Quan ens trobem en aquella situació de dir, és que no ho sé, potser també per aquelles situacions de xoc que es donen a vegades, no? És que no ho sé, no sé ni per on començar, si no busco amb el mateix que he fet sempre.
Clar. Mira, el primer, tu deies, si no m'ho he plantejat mai, home, si no m'ho he plantejat mai, primer planteja-t'ho. Això és el primer, no? Aleshores, la primera pista la trobaràs mirant al passat. Tu mirant al passat, quines són aquelles coses que has fet i quines realment t'han agradat. Mira quines coses has fet realment bé i amb quines coses has sigut excel·lent, diguéssim. I això et donarà moltes pistes. El que hagis fet bé en el passat, probablement ho faràs bé en el futur. El que t'hagi agradat fer en el passat, probablement t'agradarà fer-ho en el futur. Després, tornant al tema dels valors. Els valors és un exercici que és fonamental en aquest sentit, no? Com fer una anàlisi de valors? Jo, si vols, et puc explicar dos exercicis molt senzills que els nostres oients poden fer a casa.
Vinga.
Primer exercici de valors. Pensa en algú que tu admiris. Algú proper o no tan proper, pot ser un personatge, etc., que tu admiris. I fes una llista de totes aquelles qualitats que tu admires d'aquesta persona. Un cop hagis fet aquesta llista, subratlla quines són aquelles que més et ressonen, quines són aquelles qualitats que més t'impacten a tu. I per cada qualitat, pregunta't, no sé si per exemple surt la qualitat de l'ajuda, pregunta't de quina altra forma pots explicar o pots definir aquella qualitat. I al final et sortirà, potser et surt, humanitarisme, no? O altruisme. Doncs quan arribis en aquest punt sabràs que l'altruisme és un valor important per tu.
I llavors què fem amb aquests valors? Un cop anem coneixent una mica i desglossant quines coses són valuoses per mi, això l'Esteve també és un dels temes estimats.
Ei,
de l'Esteve, aquest,
gràcies,
dels valors. Aquest dels valors. Sí. Què faig quan tinc clars quines són aquestes coses valuoses per mi?
Primer preguntar-te com estàs honrant això a dia d'avui. No? Diu, bueno, de l'1 al 10 això com ho estic honrant? Amb un 0, malament. Vol dir que aquí realment tens un camí molt llarg per fer, no? I després la següent pregunta és com t'agradaria honrar-ho? Si tu el valor de l'altruisme t'agradaria honrar-lo amb un 10 i estàs amb un 5, què hi ha entre el 5 i el 10? Què pots fer en el teu dia a dia per millorar aquest valor que per tu és important? I després has de fer un exercici de reflexió personal, de dir, bueno, i això en l'àmbit laboral on ho puc trobar?
Uh-huh. Anem ja cap a aquestes...
Perdona, ha dit dos exercicis.
N'ha dit un. Doncs vinga, l'altre.
Un, falta el 50%.
L'altre exercici seria fent un exercici de reflexió personal sobre... Pensa en una experiència, no sé la paraula en català, experiència cumbre, uh-huh, teva, no? Una experiència...
Com ho traduiríem, això?
Perquè sí, és mal.
Sí, jo mal, diria sí, perquè mal. Aquesta paraula cumbre ja l'he sentit molts cops, que no sabem acabar, no tenim tot, sí, del tot integrada la...
Cimera,
la,
sí, mal.
Sí, mal.
Experiència sí, mal, no?
Aleshores, pensa com era aquesta experiència i quines són les teves qualitats, quines qualitats teves estaves posant a sobre la taula en aquella experiència, no? Doncs jo recordo una experiència en la qual vaig ajudar a nens del Raval a fer no sé què. Doncs aquí jo estava posant unes qualitats a sobre la taula. Quines són aquestes qualitats? I fer el mateix exercici. Un cop tingui les qualitats, pensar de quina altra forma puc expressar jo o es poden definir aquestes qualitats. I això em portarà
també
als valors.
Clar, i llavors després vincular una altra vegada amb on quins camps laborals podria d'alguna manera, correcte, introduir o utilitzar totes aquestes eines. Acabem amb aquests aspectes pràctics que dèiem, dèiem que enviar currículums, fer formació, borses de treball, tots aquests àmbits que són els més, diríem, típics, que sempre han estat presents a l'hora de buscar una feina. Quins hi podríem afegir en el moment actual?
Home, en el moment actual, sense cap mena de dubte, xarxes socials, no? La més important a nivell laboral, LinkedIn, no? El famós, mm-hmm, LinkedIn. Home, si algú busca feina, jo el primer que li recomanaria és fes-te un perfil a LinkedIn i comença a posar-te en contacte amb les persones amb les que tu has treballat o persones del teu entorn més proper. Mm-hmm. I després, un aspecte molt important... més enllà d'infojobs, anuncis a La Vanguardia, etc., el més recomanable per trobar feina és xarxa de contactes. La xarxa de contactes que la persona té és molt valuosa i jo el que recomanaria és que es faci un exercici de quines persones tu tens en el teu entorn directe o indirecte que et puguin ajudar en la búsqueda de feina.
I aquesta ajuda ha de consistir en comunicar-ho, és a dir, escolta, que sàpigues que estic buscant feina, si saps alguna cosa, seria això, o és demanar algun esforç extra a les altres persones?
Depèn. Hi ha contactes que potser sí, que realment la via és dir, mira, estic en procés de búsqueda de feina, et puc enviar el meu currículum? I hi ha contactes que potser el que et poden donar és algun tipus de consell. És a dir, contactes, també has de distingir quins contactes pots utilitzar per què. I algo molt important és, si tu fas una llista de 40 contactes que tu tens, entre familiars, amics, pares dels nens dels col·les, etc., no utilitzar-los tots de cop, que és un error que de vegades es comet, que la gent diu, hòstia, tinc 50 contactes, pam, envio 50 currículums. No, no ho facis, perquè com no funcioni, ja has cremat tots els teus contactes. I si has comès algun error, l'estàs replicant amb els 50 contactes. Mm-hmm. Aleshores, utilitza els contactes allò un a un, perquè això també et permetrà anar reorientant la teva estratègia en funció del que vagis veient, en funció dels resultats que et vagin donant.
Hem parlat d'alguns consells concrets, hem parlat d'aquesta actitud positiva i també hem parlat d'aquest vincular a la feina que busquem, sempre atenent o tenint present la realitat del moment, també, dèiem, amb dosi de realisme, però intentant, d'alguna manera, integrar feina i projecte personal, o almenys tenir aquest horitzó, no tancar aquest horitzó. Què guanyaríem anímicament si aconseguim integrar la nostra feina amb el nostre projecte personal?
Home, sense cap mena de dubte, molt més equilibri i molta més harmonia. És a dir, el sentit de vida plena i el sentit d'autosatisfacció i de felicitat, quan podem lligar la nostra vida professional amb el que realment estem fent, incrementa d'una forma exponencial. No? Un altre cop torno allò de dir, bueno, quan tu siguis gran, si realment pots explicar que has fet una feina i que t'has dedicat a alguna cosa que ha estat en línia amb els teus valors i amb el que tu realment volies fer, el sentit d'autosatisfacció i de vida plena incrementarà moltíssim.
Sens dubte, amb aquest horitzó de poder veure això al llarg del temps, doncs és un estímul per sostenir, per resistir, per aguantar i intentar buscar aquesta feina. Enric, moltes gràcies Enric Oliveres, per haver respost les nostres preguntes, haver-nos introduït en aquest àmbit de la recerca de feina, mirant doncs, també d'integrar diversos elements. I acabem amb aquesta cançó, una cançó que ja porta uns quants anys, però que resisteix justament perquè el seu missatge és Resistiré, Dúo Dinámico.
Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida sobren fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Els dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Esteli, Ràdio Principat, de cap i de nou.
Resistiré, ens deia el duo Dinàmico, i nosaltres resistim aquí avui, que estem parlant de buscar feina i que ens preguntem com aconseguir feina en temps de crisi. Hem parlat amb l'Enric Oliveres, psicòleg i coach, i continuem ara amb l'Anna Ratllo, que ens porta la brúixola.
De cap i de nou, la brúixola.
Una frase que ens fa perdre el nord. Anna.
Estic fora de joc.
Estic fora de joc. Quan diem estic fora de joc, què ens està passant?
Estem ja posant-nos nosaltres mateixos fora, no? Això que diem nosaltres mateixos ens autolimitem, no? I en un context, en un procés com el que estem vivint avui en dia, no? Que el que deies al principi, que és complicat econòmicament, a nivell laboral, que no deixen d'augmentar les xifres de l'atur i que cada dia són més persones que estan en atur de llarga duració, no? Aquesta situació, també l'Enric comentava, persones que són majors de 45 anys, per exemple, tenen potser una situació encara més complicada, perquè hi ha un mercat laboral saturat i replet de joves recent llicenciats. Llavors, si tu en aquest procés, en aquest punt, tu dius estic fora de joc, automàticament ja t'estàs excloent de les possibilitats que puguis tenir.
És a dir, tu mateix t'estàs dient, bé, no és que em facin fora de lloc, és que jo mateix accepto que estic fora de lloc. No? En el moment que diem això, d'alguna manera estem perdent el nord.
Clar, i aquesta situació durant temps, no? Dia rere dia, mes rere mes, fins i tot en molts casos any rere any, pot tenir efectes molt nocius a nivell personal, fins i tot a nivell de depressió, angoixes, alteracions de l'ànim, de l'autoestima. O sigui, pot tenir efectes realment molt, molt nocius, molt negatius.
Doncs anem a veure com aquí podem donar un tomb. Veiem-ho amb un exemple, amb un cas real.
Mira, avui portem el Josep, de 50 anys. El Josep està casat, té fills. Un dels fills, amb aquest panorama laboral, s'ha independitzat com ha pogut, amb una mica de feines precàries, inestables, però s'ha independitzat. Uh-huh. El petit encara viu a casa. És a dir, que és un home que té unes responsabilitats econòmiques i unes responsabilitats familiars. Però ell als seus 50 anys s'ha quedat sense feina. Portava treballant 20 anys a la mateixa empresa, tenia un lloc de més o menys responsabilitat en una empresa relacionada amb la construcció, però ja sabem que el camp de la construcció està una miqueta complicat. Uh-huh. I llavors la situació de l'empresa s'ha fet una mica insostenible i ha tingut que fer un ERO i ell ha sigut una d'aquestes persones afectades. Evidentment, el cop emocional és molt fort.
Allò que dèiem del xoc, no?
Exacte.
Sobretot la primera sensació.
Clar,
la primera...
ell de cop i volta ha perdut una feina que creia estable i que creia de per vida. I es queda en una situació molt vulnerable per la seva edat, perquè porta tota la vida fent una feina d'un sector que actualment està en crisi, per tant, segurament li costarà trobar feina d'allò mateix o d'algú relacionat, i en un mercat que actualment està saturat de gent buscant feina.
I quina és la primera reacció del Josep?
La primera reacció és positiva, és a dir, bueno, escolta, jo estic aquí, però no, jo vaig a per totes, tinc moltes ganes, estic molt decidit a lluitar, a reciclar-me, fins i tot va dir, escolta, tinc moltes ganes de fer el currículum, perquè ell, evidentment, als 50 anys no tenia ni currículum, no s'ho havia tingut que plantejar mai. Ell comença amb moltes ganes, comença cada dia a llevar-se d'hora per anar a comprar el diari, per buscar feines, enviar currículums, fa cursos, fa coses, però clar, a poc, a mesura que van passant els dies, aquesta energia que al principi n'era tanta, a poc es va perdent, va disminuint. Uh-huh. Per al cap d'uns mesos d'estar a l'atur, doncs ella comença a canviar, per exemple, els seus horaris, perquè pensa, bueno, que ben mirat, tampoc cal que es llevi a les 7 del matí com quan treballava per anar a comprar un diari que, de fet, 2, 3, 4 hores més tard seguirà estant a la venda. Perquè, a més, clar, ell està canviant d'horaris durant el dia, se'n va dormir més tard, a les nits li costa molt més dormir, perquè al matí se li enganxen més els llençols, li costa més llevar-se. Tampoc està molt motivat per llevar-se d'hora i enviar currículums, perquè ja porta uns mesos intentant-ho i ni troba masses feines adequades al seu perfil, i les poques que troba tampoc el truquen ni el reclamen, no ha aconseguit, de fet, cap entrevista. I clar, aquesta situació mantinguda durant molts mesos i amb les implicacions econòmiques que comporta a nivell familiar, se li fan amb ell una càrrega molt, molt dura. I ell, amb el temps, amb els anys, passa a sentir-se cada vegada més impotent i més inútil. Impotent en el sentit de que, bueno, és incapaç de trobar una feina i és incapaç de fer res per trobar-la, i inútil perquè, bueno, ell no és una persona masclista, però vivim en una societat que el valor que transmet és que l'home és la persona, el cap de família, és qui manté, és qui porta els diners a casa, i en canvi ell ara ni té feina, ni té una activitat ferma, i, bueno, de fet, va fent feines de casa, però és que això, vulguis o no, en el cap el que tenim és que és la dona qui ho ha de fer, no? És, en el seu cas, tenien una persona que venia a casa a fer-ho, però en aquests moments tampoc ho poden pagar, amb la qual la situació a nivell personal s'està fent molt, molt complicada.
Imagino que també tot el ritme aquest diari d'aixecar-se d'hora, de horaris, etc. Estem també molt acostumats a vegades a que la mateixa feina ens els marqui,
sí,
que llavors mantenir-lo i sostenir-los sols quan no ens els està marcant externament una feina, en certs moments pot ser realment molt complexa.
Clar, perquè no hi ha tampoc una obligatorietat, o sigui, jo puc llevar-me més d'hora o més tard i tampoc passarà res, o puc dinar abans, sí, o més tard i tampoc passarà res, és a dir, al cap del dia les coses passaran més o menys exactament igual que jo ho faci.
I com això, continua tot
com
això?
Com continua? I clar, els efectes d'aquesta inactivitat de llarga durada, d'aquests dies i dies d'anar passant el dia sense cap obligació i sense tenir res a fer, van quallant molt a poc aquesta sensació d'inaptitud i de que no tens res a portar, de que no ets vàlid, i aquí comencen a aparèixer progressivament problemes per dormir, mals humors, angoixes, trets depressius fins i tot, baixa autoestima, i clar, a poc el seu estat va baixant molt.
Anem a veure com li donem un tomb amb això.
Clar, al Josep el que li passa és una miqueta com es coneix amb l'efecte xampany. Jo li he dit efecte cava perquè, mira, sóc molt catalana i li poso l'efecte cava.
L'efecte cava.
Però, de fet, se'l coneix
com l'efecte xampany. Què vol dir això, l'efecte xampany?
Doncs quan un es queda sense feina, comença amb una gran explosió d'energia i de ganes de fer coses i de buscar feina. Per a poc aquesta energia es va diluent, es va perdent i s'acaba perdent i s'acaba una miqueta deixant en la inactivitat.
I llavors això com ho canviem?
Clar, a veure, aquí el que seria fantàstic és dir que el Josep ha trobat feina, però, clar, això no està pas a la nostra mà, dir que troba feina o que el mercat laboral canvi perquè ell ho tingui més fàcil per trobar feina, però el que sí que podem fer és una miqueta fer aquest canvi d'actitud o ajudar-lo a fer el canvi d'actitud, no? Activar-se i a establir certes rutines i certes obligacions que l'ajudin a estar potser una miqueta més animat i més centrat. El primer és establir la feina de buscar feina, tal com deia l'Enric.
Uh-huh.
Clar, aquesta és una frase per això que tenim molt sentida, però que realment té poc sentit per una feina, per una persona que porta anys o mesos buscant feina. És a dir, el Jordi el primer que va dir és, bueno, com em poso a buscar feina quan en realitat no hi ha una feina per mi?
Uh-huh.
Doncs jo el que proposo és, bueno, fer una miqueta el canvi de xip. El plantejament ara és la feina de buscar feina, però no per trobar-la, sinó per treballar en tenir feina. O sigui, la meva feina és buscar-la.
La meva ocupació diària és aquesta, és buscar
feina.
Tant si la trobo com si no.
Exacte, que la trobes, fantàstic. Que no la trobes, bueno, tu, la teva feina és aquesta, és ocupar, no només per ocupar el teu temps, no, sinó en treballar amb aquest objectiu. El trobes o no, és un altre tema. Això per una banda, però clar, el dia té moltes hores, ell no pot estar-se 8-10 hores buscant feina, o sigui, és evident, això encara que ens ho plantegem és inviable. Per tant, tenim que buscar alguna manera d'omplir o d'ocupar aquestes hores que queden buides, o sigui, si no, el que passarà és que anirà del llit al sofà i del sofà al bar. Uh-huh. I això no pot ser. Aleshores, s'havien d'establir una sèrie de rutines, d'obligacions, d'horaris, d'horaris com, per exemple, no és vàlid dinar a qualsevol hora o de qualsevol manera. O, bueno, també pot tenir un espai dedicat a l'oci o a coses que li agradin més. En aquest cas, ell, bueno, no sé, se m'acudeixen moltes coses, pots dedicar-te a la cuina, pots dedicar-te a col·leccionar estampes, i ell en aquest cas va decidir fer de voluntari, que és una feina que a més li pot repercutir tant a nivell laboral com a nivell personal, li pot enriquir moltíssim.
Què n'hem d'aprendre, doncs, d'aquesta experiència del Josep?
Mira, la inactivitat no pot portar mai res de bo. És molt important que en situacions com aquestes d'atur de llarga durada un s'imposi a si mateix certes obligacions i rutines. Aleshores, potser establiria com a més importants aquesta treballar en buscar feina, és a dir, en el plantejament de trobar feina. Vale? Si la trobes o no és un altre tema. Això per una banda. Per l'altra banda, establir rutines i horaris, que poden ser flexibles, evidentment, però que hi tenen que ser. I, en tercer lloc, decidir en què inverteixes el teu temps lliure o aquest temps de més que queda, en activitats d'oci, voluntariat, cursos, el que vulguis, però ocupar-los, fer alguna cosa.
I llavors d'aquesta frase inicial que dèiem, que era "estic fora de joc", que aquesta frase que d'alguna manera ens fa perdre el nord, o quan l'expressem és que hem perdut el nord, per recuperar el nord, què hauríem de dir o de repetir-nos?
Em mantinc tossudament en el joc.
Em mantinc tossudament en el joc. Em mantinc tossudament en el joc. I aquest tossudament és important.
És important, sí.
Les persones són molt tossuts amb moltes coses i a vegades amb coses d'aquestes que realment són importants per nosaltres perdem la tossuderia. No sé si estaries d'acord, Enric.
Sí, perquè jo crec que arriba un moment que es retroalimenta tot allò negatiu, no? I jo crec que és una bona forma d'afrontar-ho, no? Dir, bueno, trenco aquesta creença limitant de que realment estic perdut i ho canvio i ho positivitzo. Per tant, jo totalment d'acord amb positivitzar aquest missatge. Sí. Estic aquí i em mantinc aquí.
Amb una bona... A mi és que m'agrada molt això de la tossuderia. Sempre m'han dit que sóc molt tossut i sempre m'ho han dit com a cosa negativa i penso que per moltes coses...
Sí, això la meva dona també m'ho diu.
Fem teràpia. Però,
farem l'associació dels tossuts.
Tossudament.
Tossudament. Molt bé, doncs gràcies, Anna, i anem a escoltar a conèixer els pensaments de l'educador que ens ha portat l'Esteve per avui.
De cap i de nou, pensaments d'un educador.
Esteve, sense tossuderia, jo no sé si hauries fet aquest llibre que tenim ara aquí.
Sí.
Que el tenia aquí, ara allà a la bossa. I que es diu Pensaments d'un educador, i dels quals avui ens han triat dos. Anem a veure quins vinculats a aquest tema de com aconseguir feina en temps de crisi.
Oriol, deixa'm fer una prèvia, a veure, i la llegeixo perquè l'he escrita.
Si no, no series tu.
Si no seria jo.
Si em digués de seguida el que li demano...
No,
no
seria l'Esteve.
Tossut.
Sou alguns, eh?
Vinga.
Tema angoixós per als qui el pateixen i per als qui volem ajudar a donar-hi solució.
Uh-huh.
O sigui, hem vist, en aquest programa, de cap i de nou, hem vist problemes predominantment individuals, no? O sigui, el programa es diu Salut Mental i Creixement Personal,
uh-huh,
que després pot ser que tinguin unes conseqüències socials, evidentment. Però en canvi, aquest problema és tan individual com familiar, com social, fins a arribar a implicacions polítiques molt altes, no?
Uh-huh.
I que té una xarxa enorme. Per tant, primera frase, és la U.
Dit el previ. Que reafirmo, estic d'acord amb el que deies. Vinga, doncs anem a veure els pensaments.
1.4 del llibre que diu "La creativitat de l'individu regenera el que la inèrcia de la col·lectivitat degenera".
A veure, una cosa regenera i l'altra degenera.
Sí,
el que regenera és la creativitat de l'individu i el que degenera és la inèrcia.
Tota tendeix a anar cristal·litzant, sempre, eh? Sempre.
Explica'ns-ho.
Això primer és per subratllar la creativitat. L'Enric n'ha parlat d'abastament. O si vols, la flexibilitat de projectes, la iniciativa.
Uh-huh.
Que pot ser un camí creatiu, cada vegada més explorat per donar sortida de la situació d'atur, no? No trobo res, doncs és qüestió d'inventar. Llavors, clar, ens trobem la creativitat versus conservadorisme. És a dir, una força de tipus centrífuga, que és la creativitat, i una altra de tipus centrípeta, cap a dintre, que és el conservadorisme. O, si vols, l'individu versus la col·lectivitat. I ara jo dic, només els individus poden renovar les col·lectivitats. Els educadors que s'estanquen, que es tanquen a la creativitat, es converteixen en mòmies. Clar, llavors una mòmia difícilment podrà animar algú, no? No? Així que la primera idea és obrim possibilitats, flexibilitzem els projectes. Això no ho he fet mai, però puc fer-ho.
Una llança en favor de la creativitat, que a més serà un tema que tocarem la setmana vinent. És a dir, ho avanço perquè ampliarem aquest tema de la creativitat, que és molt important. Més coses.
I el segon punt és a l'altre, diguem, a l'altre punt de l'aspecte, no? Que és l'11.14, fins i tot per ordre del llibre, diu la val·leïtat, o sigui, la inconstància, no sustenta grans descobriments o empreses duradores.
La val·leïtat, jo no la tinc dins del meu... És,
millor,
És una paraula molt
culta. Ser val·leïdós, és a dir, és ser no constant, és ser, ser voluble, no? Ser papallona, pobres papallones.
Clar. Que probablement són molt constants en la seva, seva tasca.
No paren, però mira. Allò, aquella frase de que la inspiració ens agafi treballant. Aquesta frase l'han dit artistes, científics. Grans descobriments, diem, oh, és que l'atzar hi ha jugat un gran factor. Evidentment que sí, però sumada a una constància enorme. No sé, jo, mentre ara venia, doncs m'he apuntat Edison, Madame Curie, Pasteur, Fleming, el nostre doctor Trueta, aquest savi d'avui, el d'ahir, el Higgs, el del
bosó.
El bosó de
Higgs.
Higgs, Clar, aquesta gent dius, caram, quin descobriment! El senyor Fleming atzarosament va descobrir que aquells fongs... Bueno, era un home que havia treballat tota la vida en aquest terreny de la bacteriologia, O sigui que, a veure... Sí.
Constància o tossuderia?
Clar, allò, la fortuna... Sí, fortuna audaces iuvat, que deien els llatins, no? La sort ajuda els valents. Clar, no és allò de... I acabo amb el... És possible trobar una perla dintre d'un ostre a la primera cobris. És possible trobar el gra d'or a la primera garbellada. Però el que se'n refiï passarà més gana... Allò que deien que un mestre d'escola, no? Serà pobre com una rata. És possible, però de probable no n'és gens. Cal obrir moltes ostres per trobar una perla, si és que es troben. I amb el gra d'or... Clar.
Per tant,
flexibilitat per un cantó.
Creativitat i flexibilitat.
Obrir perspectives i al mateix temps, tu, una constància molt gran. Clar, perquè
i tossuderia. Jo vaig dir la paraula perquè...
Tossuderia, l'objectiu és molt important, tu.
La tossuderia és sana quan l'objectiu és bo, no?
Exacte, molt bé.
Doncs molt bé, doncs amb això
m'arriba... Aquesta frase l'apunto i l'incorporo.
Vinga. Amb això hem arribat ja al final del programa. Anem a veure si podem contestar ja la pregunta que ens havíem fet inicialment: com aconseguir una feina en temps de crisi.
Avui tinc una entrevista de treball. Quins nervis! Ara recordo com vaig viure el meu procés de dol al perdre la meva feina. Quines emocions se'm van obrir. I ara trobo que he obert noves finestres i he pensat que porto força temps dins una nova feina, la de cercar feina. En aquesta nova feina he valorat si m'agrada el que he fet fins ara, quins valors tinc i si es veuen reflectits en la feina que feia. Tantes reflexions positives estic trobant i vull destinar les meves energies a allò que vull sentir: actitud positiva, motivacions reforçades, realisme davant les circumstàncies actuals, però vull encaminar-me cap a una feina que m'ompli. Ja és hora d'anar cap a aquesta entrevista. Em trobo preparat, vull continuar creixent, vull sentir-me realitzat.
Moltes gràcies, Jordi. Fins la setmana vinent. Gràcies, Esteve. Fins d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies.
Anna, fins la setmana vinent. Enric Oliveres, psicòleg i coach, que ha estat 12 anys en el Departament de Recursos Humans d'una empresa multinacional. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
La setmana vinent, la creativitat com a teràpia, amb Maite Kirch, serà dimecres a les 8 del vespre, de cap i de nou.